I com cada dijous tenim la secció amb la nostra veterinària. Hola, molt bona vesprada, Raquel.
Molt bona vesprada.
De què ens parlaràs avui?
Avui anem a parlar d'un dilema que té molta gent quan té que adoptar, vol adoptar un gosset i diu, pues no sé si adoptaria un cadellet, un cachorret, un gos adult, té aquest dilema. Normalment la gent sempre preferís un gos xicotet, un cadellet. Però bueno, anem a parlar una miqueta, quins són els avantatges d'un i de l'altre, dels inconvenients i així, pues, per a que la gent ho tinga tot en compte. Anem a parlar primer, pues, bueno, de lo que seria adoptar un cadellet, quines mesures hem de tindre, quines cures. Bueno, els cadellets, bueno, l'avantatge que tenen, pues, que són xicotets, són molt graciosos, s'adapten a vegades si tenim ja altres animals, pues, sempre solen acceptar a vegades els cadellets en primera instància millor. Els hem de desparasitar, el que comentàvem abans, que m'havies dit que s'havien trobat un cadellet i que estava tot ple de cucs. Sí, això se dona molt. Sempre abans de vacunar hem de desparasitar el cadellet, perquè et solen tindre però un fum de cucs, de tènies, de llombrius. I els hem de vacunar. A partir del mes i mig comença la vacunació, més o menys. Són tres vacunes, separades, normalment se separen tres setmanes. I quan ja tenen aquestes vacunes, pues ja li posem el xip i la vacuna de la ràbia, que és una altra que posem després. Quines mesures hem de tindre en un cadellet? Pues no podem pisar el carrer fins que no tinguin totes les vacunes. Això, clar, això a vegades suposa, pues, que la gent diu, ai, és que el vull passejar i ara me tinc que esperar així dos, tres mesos. La gent li sap mal perquè el vol passejar de seguida. I no pot pisar el carrer, perquè qualsevol pipi, qualsevol excrement que puga olorar, pues, se pot contagiar de malalties que són molt greus. Sí que l'hem de portar al bracet, això sí, perquè se té que socialitzar. Si el tenim tancat al cadellet, fins que tinga totes les vacunes, pues, el moment que isca ja és prou tard i ja és un gos que tindrà por de tot. O sigui que al bracet sí. Tampoc és qüestió d'anar al mercat perquè s'espantarà, en ell, al bracet. Poquet a poquet introduir-lo en la societat, en l'ambient, en els cotxes. I, bueno, a vegades, pues, n'hi ha que tindre, sobretot els inconvenients que té, pues, que s'ha de tindre moltíssima paciència i moltíssim de temps, perquè, pues, requereix molta atenció. Tindre temps per dedicar-li, per a que aprenga a fer el pipi, pues, al principi en l'empapaor dins de casa, perquè no el poden passejar. Després, quan ja pot ir a fer el pipi, que ja té totes les vacunes, pues, l'hem d'ensenyar que el té que fer fora i no dins, i això molta gent, pues, també s'estressa. Després també els cachorres, pues, tenen la fase de que ho mosseguen tot i ho trenquen tot, sobretot quan canvien la dentadura, o també per aquesta hiperactivitat que ells tenen, que sempre volen fer-ho tot, volen xuar, volen saltar cap ací, cap allà, i això, pues, la gent a vegades per la paciència, no? I això, pues, un cadell, pues, necessita, pues, això, té molta energia, necessita paciència, molt de temps per educar-ho. Per això sí que seria bo, sobretot en l'època de vacances, quan se vol adoptar un cadellet, pues, els primers dies, sobretot, quan estem de vacances, és una bona època per adoptar un gos xicotet, perquè podem dedicar-li tot i aquest temps que necessita. Necessita molt de temps i molta paciència.
Això és el que t'anava a preguntar, que quina seria la millor època, ja l'has dit, l'estiu.
Seria, per exemple, sí, quan tinguem, no estiu perquè sí, sinó vacances, més que estiu,
sí,
no?
És...
Tindre, pues, si tenim les vacances a desembre, pues, a desembre, però vull dir, té una època en la que tinguem prou de temps per a dedicar-li, sobretot els primers dies, i per a, bueno, per a guiar-lo, perquè l'hem de guiar, l'hem d'educar i l'hem de marcar unes pautes i hem d'estar molt damunt d'ell.
També et volia fer una pregunta, es parla de les vacunes. Aquestes vacunes, per a que la gent tingui una idea, el cost és elevat, és baixet, és mínim? Quin cost mitjà té?
El cost pot ser variable depenent de la clínica o inclús a vegades de la regió. També canvia. Però, bueno, les vacunes, pues, poden oscil·lar entre 25, 35, 40 euros cadascuna. Depenent també de les vacunes que posem, perquè normalment diem la vacuna i en una injecció van diverses malalties. Això depèn també del professional, la vacuna que estiga posant a l'animal. Si té, pues, el número de malalties que estem vacunant per punxar. Això també pot oscil·lar el preu una miqueta. Però sí, hem de tindre en compte que de cachorret són unes tres vacunes, més després ràbia, passaport i xip, que sol ser també estar al voltant de entre 60 i 70 euros, el que és ràbia, passaport i xip, o sigui que ja podem fer els càlculs. Si no tenim, si és una època que estem que volem estalviar i que no tenim molt diner per gastar, és millor no adoptar perquè sempre és un gasto. I no les vacunes, sinó que se posa malalt i que el tinguin que ingressar, és molt de diner, són molts diners.
Això és el que volia dir, que la gent que té en el cap pensat adoptar però tampoc vol gastar-se molt de diners, han de tenir en compte que necessiten pues diguem una cura més detallada, més dedicada, perquè són cachorres, són cadells.
Sí, pot vindre algun imprevist i pues, mos tenim que gastar al millor, pues, imagina't, pues, s'ha posat malalt i entre unes coses i altres, ara, 200 euros. Pues, hem de ser precavits i pensar que pues, això pues, necessitarà... Potser ens tindrem que gastar diners.
I anem a parlar també, no has dit, de l'adopció dels gossos adults.
Sí, a veure, hem parlat una miqueta de tot el que seria d'un cadellet i ara del gos adult, tant els avantatges com els inconvenients que també tenen. Però bueno, quan adoptem un gos adult hem de pensar que estem donant una segona oportunitat a un gos que té més probabilitats que un cadellet d'eixir adoptat, perquè la gent de primera instància sempre vol un cadellet. Són gossos que moltes vegades pues, ja estan educats, n'hi ha excepcions, eh? Però ja, pues, ja saben fer el pipí fora de casa. Són gossets que ens evitem la fase de mossegar-ho tot perquè ja no són cadellets, ja no ho mossegaran tot ni tindran aquesta hiperactivitat que a vegades pues, per a una persona major, una persona més tranquil·la, pues, va millor perquè, clar, la fase de cachorro n'hi ha que tindre paciència. Són gossos que ja són molt agraïts, la majoria són molt agraïts perquè saben que estàs donant una segona oportunitat. Sí que tenen a vegades inconvenients perquè depèn la vida que hagin tingut, alguns tenen traumes, sobretot si han sigut gossets maltractats, que es dona molt. Són gossets pues, que ho han passat malament i a vegades pues, alguns pues, no tenen unes conductes que són una miqueta atípiques, pues, però per lo mal que ho han passat. Entonces, en aquests casos jo sempre recomano si hem adoptat un gos adult i té un comportament estrany, pues, tirar mà d'un etòleg. Que un etòleg, un etòlogo, és un veterinari especialista en comportament animal. Només seria el psicòleg, no? Per dir-ho d'alguna manera. I ens pot donar unes pautes, a vegades també alguna medicació, per a què se solti una miqueta més i se socialitze. I bueno, els gossos adults pues, el que tenen és això, que ens donen més tranquil·litat. Pues és un gos que ja, per dir-ho d'alguna manera, ja ho té tot fet. En aquella fase de cachorro pues ens la estalviem. I depèn del que volem en cada moment, pues si tenim més temps, si tenim menys, per dedicar-li, pues en general sempre se requereix molt de temps de dedicar a un animal. Però un gos adult, diguem que ens dona una miqueta més de tranquil·litat en este sentit, perquè ja ho té tot fet.
I a mi, en relació d'acudir al veterinari, els gossos adults... No sé si fa falta que es posin algunes vacunes o n'hi ha que revisar-les.
Sí. Hem parlat que els cachorros pues, necessiten varios reforços perquè s'han de fer el sistema immune fort, però després la revacunació sempre és anual. Quan se fan adults és una revacunació anual. La ràbia sí que així en la Comunitat Valenciana la podem ficar ara, la podem ficar cada 2-3 anys, depenent la... el temps de vida de la vacuna que especifica la marca. Però sí, les revacunacions sempre anual, són anuals, sobretot la de les malalties, la de parvovirus, moquillo i totes aquestes són anuals. O sigui que sí, sempre haurem de vacunar i desparasitar un gos adult també se recomana sempre cada 3 mesos. I una vegada a l'any tenim que firmar-ho en la cartilla, com si fos una vacuna, ho hem de firmar. També el veterinari ens ho ha de firmar. O sigui que tenim que tindre en compte això que legalment també la desparasitació des de fa un parell d'anys és obligatòria tindre-la firmada.
No sé si ha arribat alguna vegada algun gos, suposa que sí, adoptat a la teva clínica. Com anaven també els amos el que ho havien adoptat per primera vegada? Quines reaccions tenen? Com que sobreprotegeixen més o com està...?
Sí, bueno, quan es dona el cas de gent que no ha tingut mai un gosset, perquè, clar, normalment la gent sol tindre gossets, però sempre n'hi ha algú que no ha tingut mai, no sé què fer, doncs pues, clar, els has d'explicar pues, tota la llista, com quan tens un xiquet i no saps què fer, doncs pues, és el mateix. Pues, això tot, i el que expliquem són totes les mesures que hem comentat ara al principi, pues, que tinga desparasitar primer que tot, s'ha de vacunar, expliquem com és el calendari vacunal, lo de que no toque el carrer és molt important, hasta que no es tinga totes, pues s'explica tot això. Després també pues, com ha de menjar, quin pienso li hem de donar, pues també, perquè ha de ser un pienso de cachorret que està adaptat a les seues necessitats, té més calories i espera que l'animal se forme bé, per a que se formen bé els ossos i que tinga tota aquesta energia que té, pues, ha de ser un pienso molt energètic. Per això quan donem un pienso de cachorro a un animal adult, se mos engorda, perquè té massa calories, eh? I ja no té tanta activitat. Sí, quan ve a la clínica persones que és la primera vegada que tenen gos, pues, els expliquem tot de dalt a baix, tot el que han de fer, pues, tota una classe magistral de com criar a un animalet.
Molt bé, i quines notícies curioses ens dius avui? Perquè cada dia que vens pues, es parles de notícies curioses relacionat en el món animal, i aquesta vegada has portat dos, que una que crea molta curiositat i que pareix que sigui un xiste, no? I una altra que...
I una altra que és una miqueta més que pot ferir la sensibilitat d'algú.
Ai, sí.
Pues sí, a veure, la primera sí, crec que vaig ir a la tele fins i tot, eh? Jo l'he vist per ahí, en El País també ho van publicar, i és, bueno, un zoo d'Egipte, del Cairo, que un estudiant va fer una fotografia a una zebra, que suposadament tindria que ser una zebra, però clar, ja se veien coses rares. Les orelles eren més llargues de lo normal. Les ratlles de la zebra, pues, estaven algunes una miqueta que no... Un patró una miqueta que dius, ui... Estaven emborronades també algunes, com si foren pintades. I el que pareix ser és que era, pues, no era una zebra, era un burro. I l'havien fet passar per zebra, no sé si... A lo millor van més cares les zebres que els burros, no saben com va. Però sí, hi havia una miqueta de fraude. Tot i que el propietari del zoo ha insistit en que no, en que eren zebres i que no, i que això que lo de que era mentira, que és un bulo i no. Però bueno, la foto està de l'estudiant... Està la foto de la suposada zebra per ahí, jo l'he penjat a les meves xarxes també, la podeu veure, la podeu buscar. I bueno, pues jo convido als oients a que decidís quin és, si és una zebra, si és un burro pintat de zebra, perquè sí que la veritat és que és curiós. Vam parlar, fa tres programes, curiosament vam parlar de les ratlles de les zebres que servien per a... Era un repel·lent natural per als insectes, per als mosquits, no? Era com un repel·lent natural... que es proveia la natura a les zebres. Pues mira, si més no, a aquests animals, al pintar-los de zebres, pues a lo millor els han fet també que no es piquen els mosquits ni els insectes. Mira, no n'hi ha mal que per bé vinga, no?
Que curiós també aquestes coses, i lo curiós també és que diga que no, que són zebres. Tot i així que ja, jo també sí. He vist la foto, que se veu clarament que és un burro pintat.
És que està es veu com quan la tinta està tota emborronada, pues es veu ahí una miqueta, sobretot en la part de la galta, es veu ahí algo que dius, no sé. Però bueno, el amo del zoo diu que sí, que són zebres. Què li fem? Què li diem?
A veure si és que se l'han colat, que és que ell se pensava que les zebres eren aixina i les han venudes... Pues,
podria ser també. Pintats. Ahí ja no sabem on ha pogut estar la cosa, però pintura pareix, des de bo, això sí. I, bueno, i l'altra notícia, el que diem, pues, és a Corea del Nord, bueno, a Corea del Nord i a molts països asiàtics també, perquè també en algunes regions de Corea del Sud i en algunes regions de Xina, ara en aquesta època calurosa, en els dies calurosos, tenen un costum que és cuinar carn de gos. És el festival de carn de gos, que es fa els tres dies més calurosos de l'any seguint el calendari lunar, que enguany han sigut el 17 i el 27 de juliol i ara serà també el 16 d'agost. Pues tenen aquesta costum que quan més calor fa, pues, cuinen carn de gos, però diuen que aixina és una manera de... es refreden menjant carn de gos. No entenen bé la fisiologia d'aquesta tradició. Però sí, carn de gos i sopa de gos picant. I bueno, pues una costum que se fa des de fa moltíssim de temps. Això també s'ha de dir que és molt cultural, és una costum molt cultural, perquè clar, nosaltres els gossos, pues, per a nosaltres són animals de companyia, ells en part també, però tenen aquesta costum de cuinar carn de gos. Jo sé que, per exemple, jo he parlat a vegades amb molts anglesos que diuen que com podem menjar nosaltres conill. Ells ho veuen impossible, això, perquè ho veuen també un animal de companyia i nosaltres el mengem. És una qüestió molt cultural. Sí que és veritat que molts animalistes allà a Corea pues, s'han manifestat i han tingut pues, les seues discussions i... Però, bueno, aquestes coses es donen al final, es donen. I sí, és sensible per a molta gent perquè no entén com això, com podem fer-ho. Sin embargo, pues això és el que diem, una qüestió cultural i se fa.
Sí, així és, per qüestió cultural, perquè així, vamos, impensable aquestes coses.
Així seria impensable, i bueno, així, clar, impensable, impensable, farien manifestacions, faria de tot, i no se farien perquè directament la gent no estaria disposta a menjar esta carn de gos, però sí que se fa a altres països. I bueno, és una costum que de moment continuarà perquè la tenen i continuarà, i sí que esperem que en un futur pues, que se poguera extingir aquest festival des del nostre punt de vista, no? Perquè és molt trist, sobretot perquè te fan reportatges i sent els gossos a les gàbies, també es fan, pues, potser no ho fan en les millors condicions, el sacrifici d'aquests animals, i bueno, pues és un patiment per a moltes persones que són molt sensibles en aquest tema. Per això este tema és un tema sensible de cara a moltes persones.
Un tema molt delicat. També has posat un bon símil, no? Lo del conill.
Lo del conill per a, sí, molts anglesos, per exemple, pues això, el conill per a d'ells és igual que nosaltres també, pues, els caragols, no? Bueno, això no és un tema potser tan sensible, però ja és un tema més que a algunes persones dona fàstic. Com poden menjar caragols, no? Altres països, altres cultures diuen, però com mengeu caragols, com podeu? Pues sí, nosaltres ho fem i, per exemple, pues no ens dona reparo. Per això, el tema del menjar, de cuinar animals, millor dit, és un tema molt cultural, sempre, molt cultural.
Pues moltíssimes gràcies, Raquel, per acompanyar-nos avui. A on te podem trobar si és que algú se vol posar en contacte en tu o anar a passar per la consulta, com te podrien trobar?
Pues a les meues xarxes socials, que és Inmediavet o Raquel Trigueros Vet, o al meu telèfon, que és 622-63-1516.
Pues perfecte, fins al dijous que ve.
Fins al dijous que ve.